RP Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I Jordi Pujol ha entrat a l'Audiència Nacional i ha sortit i ha quedat exonerat del presumpte delicte de corrupció. Metges forenses han dictaminat que l'expresident de la Generalitat no està en condicions físiques i mentals de declarar i, per tant, han d'assumir els càrrecs pels quals li havien demanat fins a 9 anys de presó. Després, els magistrats del tribunal s'han entrevistat breument amb el propi Jordi Pujol i han arribat a la mateixa conclusió que els metges forenses. D'aquesta manera, l'han eximit de declarar i ha quedat exclòs de la causa judicial que ara únicament es dirigeix contra els seus fills i diversos empresaris. Bon migdia, sóc Sergi Tor i Jordi Pujol té avui 95 anys i pateix dificultats de memòria i comunicació i, per tant, no pot exercir el seu dret de defensa en plenitud. Tot el que ha passat aquest matí a San Fernando de Henares forma part de la llei. Estudi, valoració i decisió. El problema és que la investigació pel cas Pujol s'inicia l'any 2012, després de la primera denúncia de Maria Victòria Álvarez, exparella de Jordi Pujol Ferrusola, i que va denunciar els viatges cap a Andorra amb el maleter ple de bitllets. I han passat 16 anys. 16. I la confessió del mateix Jordi Pujol, que tenia diners ocults al Principat d'Andorra, és del 25 de juliol del 2014, és a dir, gairebé 12 anys. I aquí està el problema, la llarguíssima instrucció que ha de garantir, evidentment, tots els drets jurídics de les persones encausades, però que a la vegada també necessita de recursos. Quan tots els polítics diuen que lluiten contra la corrupció, això sí, sempre millor la dels altres, la prova del cotofluge és la destinació de recursos policials i judicials en la instrucció. Aquí està la clau. Pocs recursos, s'allarga el procés. Més recursos, s'accelera. Humà i lògic, lo d'avui de Jordi Pujol. I lògic, esperar 16 anys d'instrucció. I el judici continua, ja sense Jordi Pujol i Soleil. Marxem cap a San Fernando de Henares per buscar l'última hora. Victòria Ballesteros, bona tarda.
Buenas tardes. Jordi Pujol Ferrusola ha dicho que supo de la fortuna familiar por una carta de su abuelo.
Nos enseña una carta hablando de lo que dejaba. No habla de cantidades, no hablaba de origen, no hablaba de bancos, solo de que estuviéramos tranquilos que él nos estaba protegiendo.
Está defendiendo que su actividad empresarial, tanto en España como en el extranjero, era legal y basada en el asesoramiento y la intermediación entre compañías. Muchas veces no había contratos formales porque se basaba en la palabra.
Verá que en algunos casos existe rastro documental, existen contratos y en otros no. Pues yo soy una persona que confío mucho en la gente y lo hago mucho por confianza.
Asegura que los movimientos de dinero investigados eran préstamos, devoluciones o pagos entre sociedades. Niega que existiera una estructura opaca o una operativa ilícita en la gestión de esos fondos, millones de pesetas o de euros que pasaban de unas cuentas a otras. La fiscalía pide para él la pena más alta, 29 años de cárcel, por su papel como supuesto gestor principal de esa fortuna familiar oculta durante años en Andorra.
Gràcies, Victòria, des de San Fernando de Henares, seu de l'Audiència Nacional per aquest judici, amb la qual, com dèiem, continua i avui amb la declaració del primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, principal encausat, segons les acusacions del Ministeri Fiscal, que li demanen hores d'ara 29 anys de presó per delictes de corrupció. Anem ja tot seguit a serveis. Tarda de temperatures elevades, fregant els 30 graus a Lleida, 28 a Tortosa, matí de núvols a les comarques de Lleida i Barcelona amb petits ruixats, per exemple 5 litres a Vallfogona de Balaguer. A la tarda els ruixats i tempestes locals i importants es concentraran a la zona del Pirineu. Hores d'ara, temperatures actuals a les capitals catalanes, Barcelona 20 graus, Tarragona 21, Girona 23, Lleida 27. Mentrestant, el Principat d'Andorra registra 12 graus de temperatura. Anem al trànsit. Abans de com s'està circulant per Catalunya, malauradament una víctima mortal fa pocs minuts ha mort el conductor d'un turisme amb una col·lisió frontal en la Nacional 340 al seu pas per Roda de Barà al Tarragonès. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió frontal entre una autocaravana i un turisme. A conseqüència de l'accident ha mort el conductor i únic ocupant del turisme. El conductor de l'autocaravana ha resultat il·lès. Anem ara tot seguit a com s'està circulant per carretera, per Catalunya. Adrià Fernández, bona tarda.
Bona tarda. A hores d'ara cal destacar algunes incidències a les carreteres catalanes. En primer lloc, detectem retencions a la N340 a Roda de Barà en els dos sentits de la marxa per un accident entre un turisme i una autocaravana. D'altra banda, també es troba tallada la TP2124 a Banyeres del Penedès en els dos sentits de la marxa, en aquest cas per un accident entre dos turismes i una furgoneta. D'altra banda, a l'AP7, a Gelida, en sentit Tarragona, hi ha un carril tallat i també detectem més de 3 quilòmetres de congestió per obres, i en sentit Tarragona també hi ha un parell de quilòmetres de circulació intensa a l'AP7 a Barberà del Vallès. Finalment, a la ciutat de Barcelona, a les rondes, hi ha retencions a la ronda litoral entre el Fòrum i la Barceloneta, en sentit Llobregat, i en sentit Trinitat, entre Zona Franca i Poble Sec. I a la ronda dalt també cal destacar que hi ha retencions entre Vall d'Aura i Sarrià, en sentit Trinitat. I de moment, això seria tot. Molt bona tarda.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Una idea que compte amb l'oposició de tot el sector sol pot tenir un mal final. Pot crear més crispació i, sobretot, pot posar en perill fins i tot la convivència social. La pregunta és, dins de la Conselleria d'Educació del Govern de la Generalitat, qui va tenir la gran idea de la policia als patis dels instituts? Una idea que no agrada, una idea complicada i, a més, una idea que es posi en pràctica amb únicament 13 centres educatius de Catalunya. I un pensa, o tots o cap, perquè al cap i a la fi el que estàs provocant per part de la pròpia Conselleria d'Educació és la estigmatització dels centres amb els quals s'ha decidit que hi hagi policia de paisà de forma estable. A Lleida, per exemple, són Ribera de Sió d'Agramunt, el Pla d'Urgell de Bellpuig, el Manel Pedrolo i Alfons Costafreda de Tàrrega, el Pirineu, el Vall d'Aran de Viella o l'Escola Hostalària de l'Es. I la forta polèmica ha arribat aquest matí a l'Hospitalet de Llobregat, on hi ha dos instituts afectats, que són l'Institut Eugeni d'Ors i l'Institut Margarida Xirgu. Aquest matí, desenes de persones s'han concentrat davant dels centres per mostrar el seu desacord que hi hagi policia de paisà amb aquests centres educatius, Yolanda Canales.
Desenes de persones s'han concentrat aquest dilluns davant dels instituts Eugeni d'Ors i Margarida Xirgu per protestar contra la presència de Mossos de paisà als centres. Una mesura, recordem, que vol impulsar el govern dins d'un pla pilot per millorar la convivència escolar. La iniciativa, que afecta una tretzena d'instituts a tot Catalunya, havia de començar a aplicar-se avui, però els mateixos centres denuncien que no n'han rebut cap confirmació oficial i que tot plegat s'ha gestionat sense diàleg amb la comunitat educativa. Els docents asseguren que se'ls va comunicar la decisió el dia de Sant Jordi, sense detalls ni concrecions, i critiquen que es tracta d'una mesura imposada. Tot i reconèixer que són centres de màxima complexitat, defensen que la convivència és positiva i que els instituts són espais segurs, com explica Pepa Vidal, que és professora del Margarida Xirgu.
Tenim una convivència absolutament sana. L'institut no... A l'interior de l'institut no hi ha cap conflictivitat fora de la que hi pugui haver a molts d'altres. Vull dir que no és especialment conflictiu ni molt menys. I, evidentment, que hi ha problemes, els que hi ha al barri, ni més ni menys. Tenim el que hi ha al carrer i no és que no hi trobem justificació.
Els alumnes també han mostrat el seu rebuig i consideren que la mesura és estigmatitzadora. Denuncien que no s'ha informat les famílies i que, en comptes de reforçar recursos educatius, s'opta per una resposta policial. En aquesta línia, el sindicat USTEC critica que la iniciativa arribi en un context de manca de recursos, amb menys educadors socials i amb reivindicacions obertes per reduir ràtios i millorar l'atenció als centres.
Gràcies, Yolanda. Tenim els problemes del barri, el que diu la directora de l'institut. clar, al cap i a la fi, sempre tots els instituts és el reflexe del carrer. I aquesta és una mesura controvertida, polèmica, i a més, els instituts afectats ja parlen de que els està estigmatitzant. Canviem de tema, però continuem parlant d'educació, ara ja amb un altre ordre de coses i amb una notícia més positiva. I és que els serveis funeraris entren per primera vegada a l'oferta reglada de formació professional a Catalunya. L'Institut Gaudí de Reus oferirà a partir del curs que ve un nou cicle formatiu de grau mitjà en serveis funeraris en col·laboració amb Funecam. Es tracta d'un programa dual de 2.000 hores i 30 places que combinarà formació teòrica amb pràctiques reals del sector. Carme Queralt, directora de l'Institut Gaudí de Reus, ens ha explicat a COPE Catalunya i Andorra que l'aula taller, a hores d'ara, per fer aquest grau mig, necessitarà la seva adequació especial.
A l'aula taller ja ens han dit una sèrie de coses que s'han de tenir, que, per exemple, com els fèretres, camilles per transportar els difunts, proteccions de l'EPI per manipular els difunts. Després també tenim elements d'ornamentació, tant les corones com els rams, elements per tapar el cadàver, sudaris, bosses. Després també tenim carros portadifunts, llençols d'un sol ús.
Els alumnes es formaran en àmbits com el protocol, la cerimònia funerària, la tanatoestètica i el funcionament dels crematoris, amb l'objectiu de professionalitzar un sector que fins ara no comptava amb itineraris formatius reglats. Carme Queralt, la directora de l'Institut Gaudí de Reus, creu que aquests estudis arriben a un sector amb el qual no hi ha aprenentatge directe i reglat i que trencarà tabús.
Els treballadors, quan arriben allà, qualsevol treballador que l'agafin allà per treballar, té molts tabús, no sap com funcionen aquests serveis.
Clar.
Només veiem el tanatori quan anem a acompanyar amb algú o donar el pèsam amb algú que s'ha mort. Però, clar, darrere tot això hi ha tot un mecanisme supergran que és el que aprenen aquestes persones quan tinguin aquesta titulació. Jo considero que és molt important i trenca molts tabús.
I de l'escola marxem als tanatoris. Què pensa el sector d'aquests cursos? Tenen problemes amb la contractació de personal? Aquest personal sap el que ha de fer o necessita, en aquest cas, aquest aprenentatge directe que ja marca el mercat laboral? Marxem cap a Terrassa i saludem al migdia de COPE Catalunya i Andorra a la gerent de Funeràries a Terrassa, Emília Andreu. Senyora Andreu, benvinguda a la migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
Bon migdia, Sergi.
Per què són importants aquests estudis?
A veure, en primer lloc, jo crec que per part de lo que és educació i del Ministeri han fet una aposta endavant per una reclamació que fa molts anys que el sector funerari va fent i és la de regularitzar i crear un títol oficial dels serveis funeraris. La importància de que hi hagi un títol oficial és perquè tenim a partir d'ara ja un ensenyament reglat, un ensenyament que professionalitza el sector i un ensenyament que dona una titulació oficial a totes les persones que es vulguin dedicar a l'àmbit funerari o altres àmbits, com per exemple a l'àmbit sanitari o de residències, on també el grau mig de formació professional serà homologable.
Jo crec que estem parlant d'un ofici on el component humà és clau. Quin és el perfil del treballador que es necessite per treballar en una funerària per la seva experiència?
Sí, com vostè diu, és un perfil professional delicat perquè certament acompanya a les famílies i a les persones en moments molt complicats i molt difícils com és la pèrdua d'una persona estimada. Us haig de dir que el sector funerari té en aquests moments grans professionals que, malgrat no tenir títol oficial, el seu coneixement i la seva experiència pràctica són els que han posat a disposició de les famílies i de les persones que venen en els nostres serveis. Què és el més important del perfil professional que hem de tenir les persones que estiguem en els serveis funeraris? Doncs jo crec que, primer de tot, hem de tenir l'empatia i la capacitat d'atenció i observació necessàries per veure el que necessita la persona quan ve a un servei funerari. Això és clau. I a partir d'aquí, doncs, posar al servei d'aquestes persones tot el coneixement, la professionalitat i els recursos que nosaltres pensem que els hi pot anar bé a les famílies. Però, sobretot, és molt important l'escolta activa i és molt important percebre què necessita la persona en aquells moments. perquè mai hi ha dos dols igual i mai hi ha dos serveis funeraris igual. Tot depèn de la persona, depèn del difunt, de les necessitats que el difunt hagi deixat per escrit i depèn també de la situació personal de les persones que estan aquí quan tramiten el servei.
Molts sectors afirmen de que no troben hores d'ara suficient personal qualificat per les seves exigències i pel seu sector. Vostès estan en aquesta situació o no tenen problemes de personal?
Sí, efectivament, és una mancança que jo crec que totes les empreses que en aquests moments ens dediquem al sector funerari estem patint des de fa temps. Certament, el fet de que no hi hagi una homologació, una formació reglada, dificulta que hi hagin persones que es vulguin dedicar al sector funerari. I en el moment en el que necessitem cobrir llocs de treball en períodes doncs, com vacances, en períodes de baixa, és una mica complicat trobar persones amb formació que es puguin incorporar a l'empresa des d'un primer moment ja amb aquest coneixement de serveis funeraris. Per això nosaltres valorem tant el fet de que ja s'hagi creat aquest grau mig, que donarà l'oportunitat a que les persones que vulguin treballar en aquest àmbit tinguin formació d'una titulació oficial i això ens garanteixi poder tenir ocupabilitat en el moment en el que es necessita.
Però abans que ingressava a treballar a funerària de Terrassa, l'ofici s'aprenia amb el dia a dia, suposo?
Sí, també hi havia formacions a nivell privat. No oficials, però hi havia formacions. Però la realitat és que, tot i que la gent podia venir amb títols privats o títols de formació que no eren reglats, efectivament a l'ofici s'acabava aprenent amb la pràctica. Amb la pràctica i amb l'adquisició i l'acompanyament dels professionals del sector funerari que ja portaven anys o que porten anys treballant en el sector. Sí, efectivament ha sigut així durant temps.
Emília Andreu, gerent de la funerària de Terrassa, gràcies per compartir el seu temps amb nosaltres.
Molt bé. Moltes gràcies a vosaltres per l'interès i a disposició. Moltes gràcies, Sergi.
Bon migdia.
Bon migdia. Gràcies.
Clar que sí, és una bona notícia ampliar l'alternativa d'estudis i més quan el sector, en aquest cas el sector funerari 1, demana aquesta prova que haurà el curs que ve a l'Institut Gaudí de Reus. I avui dilluns, nova jornada de vaga del sector dels metges. Tant públic com concertat, desena jornada de vaga convocada pel sindicat Metges de Catalunya des de la tardor. S'està notant ja que són 10, avui uns 500 metges s'han concentrat, es nota el cansanci i també les conseqüències salarials que hi ha de fer vaga. Segons la conselleria hi ha hagut un seguiment del 5%, però Metges de Catalunya eleva fins a un 30% i que les seves demandes continuen inalterables i que tenen la majoritària seguiment per part del sector amb les seves demandes. Quines són? Ha seguit aquesta convocatòria de vaga el Guillem Castro. Les demandes quines són, Guillem? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Els facultatius reclamen un conveni propi i millores laborals urgents sota el lema metge cansat, pacient, maltractat. Per entendre millor les seves demandes, ens acompanya David Rés, metge de família a Barcelona i delegat sindical de Metges de Catalunya, qui ens explica que la situació actual posa en perill la qualitat de l'assistència. Escoltem les seves paraules.
El que reclamem principalment és una dignificació de la nostra professió, el poder exercir-la amb coherència i sense posar en risc els malalts.
I quan porteu reclamant aquest acord?
La veritat és que el conveni medi o unes normes establertes de forma particular fa moltíssims anys. És arrel de fa un any i pico, un llascaig, que davant de la proposta de la modificació de l'Estatut que ens afectava a nosaltres, no?, que vam decidir que havíem de fer un sobreesforç afegit, no?, per conscienciar a la classe política de que totes les normes del joc havien de ser modificades.
David Rés també ha destacat la necessitat de donar resposta als creixents requeriments de la població, derivats de l'augment de l'edat i de les patologies de salut mental. La marxa continua ara el seu recorregut cap a la Sagrada Família, passant per diversos centres sanitaris de la ciutat.
Gràcies, Guillem. Per tant, desena jornada de vaga dels metges des d'aquesta tardor i les seves demandes que les acabem d'escoltar. Abans d'anar a la publicitat, dues notícies de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut a un conserge d'una escola de Torelló, la comarca d'Osona, acusat d'una presumpta agressió sexual a un menor després de que la família denunciés els fets la setmana passada. El cas està en mans del jutjat de Vic i el detingut no és treballador del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i ha exactivat els protocols corresponents i el Departament d'Educació subratlla que no es tracte ni de cap docent ni personal del departament. I d'altra banda, els Mossos han detingut un home a Santa Coloma de Gramenet per dur dins del cotxe més de 13 quilos de cocaïna. Els fets van passar dimecres de la setmana passada a primera hora de la tarda, quan una patrulla va veure un cotxe al carrer al cim del riu de Santa Coloma amb la finestra abaixada. Quan els agents s'hi van atensar, el conductor va explicar-se de forma incoherent i nerviosa, fet que va motivar un escorcoll per part de la policia. Durant el registre, els Mossos van trobar un doble fons als seients posteriors amb una dotzena de paquets de droga que pesaven més de 13 quilos. Segons la policia, el seu valor econòmic és més de 800.000 euros. Podríem fer la pregunta fàcil de com es porta amb un cotxe 13 quilos de cocaïna i es condueix amb la finestra baixada. Sembla una invitació al registre policial. Anem ja tot seguit a publicitat i després tornem amb el conflicte de l'educació. Han parlat de metges, però també hi ha el conflicte educatiu que està enquistat i que té un actor indirecte perjudicat. Les cases de colònies baixen espectacularment les seves reserves. Ara en parlem.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Cuál es esa palabra que a usted le suena muy bien? A mí, paralelepípedo me gusta muy. Merendola, no tienen por qué ser palabras así rimbombantes. ¿Eh? Sempiterno me gusta. ¿Os gusta sempiterno?
No, bien cursi.
Tony y yo somos sempiternos.
Sí, eso iba a decir, que aquí somos unos cuantos.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La tontería que vamos de hoy aquí, en esta hora de los fósforos.
Juan Carlos, para su hija es papá, para su esposa es Juanqui y en el trabajo es JC. Pero para todos es el primero en proteger a los suyos. Porque más importante que cómo nos llaman es que se nos reconozca por lo que somos. Securitas Direct es ahora Verisure. Como ya nos conocen en el resto del mundo, cambia el nombre, pero no lo que somos. Los primeros en anticipar las amenazas gracias a nuestra tecnología propia y exclusiva. Los primeros en responder ante el peligro en menos de 20 segundos. Los primeros en ofrecerte un mejor servicio con una valoración de 9 sobre 10. Hoy, tras convertirnos en el número 1 en alarmas del mundo, unificamos nuestra marca a nivel global para seguir siendo los primeros en proteger. Securitas Direct es ahora Verisure. Tu compañía de siempre, más fuerte que nunca.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Uf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les cases de colònies alerten d'una caiguda del 53% de reserves de cara al curs que ve. La causa, el boicot de professors i professores de molts centres educatius de Catalunya que s'han plantat a causa del bloqueig de les negociacions amb la Conselleria d'Educació com una mesura de pressió. Les cases de colònies diuen que no podrien sobreviure si no es resol aquesta situació. El sector de l'oci educatiu dona feina a Catalunya a entre 4 a 5.000 treballadors, molts de caràcter estacional, i aproximadament 2.000 directament a les pròpies cases de colònies. Quines són la preocupació i les queixes del sector, Yolanda Canales?
Les cases de colònies, que treballen principalment en entorns rurals, funcionen amb un sistema de confiança amb les escoles i és precisament aquesta confiança la que ara trontolla. Des del sector adverteixen que les reserves que es fan ara són clau per garantir l'activitat de l'any vinent i que si aquesta tendència no es reverteix en les properes setmanes, les conseqüències ja poden ser estructurals. Ho diu el Werner Esteller, que és vicepresident de l'Associació de Cases de Colònies i Albergs de Catalunya.
Quan hi ha un nombre, quan els professors ja estan ajustats en el seu nou curs, etc., ja reconfirmen i al desembre fan el primer pagament de la bestreta quan ja han rebut els diners de les famílies. Això vol dir que ens movem en un mar de confiança. Sempre ens ha passat, portem 50 anys en colònies, i sempre ens ha passat que les reserves d'ara són voluntats. Ara bé, també sabem que si no hi ha voluntats ara, al futur no hi haurà reserves.
Les empreses expliquen que no poden esperar fins a última hora per prendre decisions, ja que depenen d'una planificació a llarg termini i d'un volum d'activitat molt concentrat en les colònies escolars. Amb tot, el sector encara confia en que la situació es pugui reconduir si hi ha acord entre educació i els docents en les pròximes setmanes. Reclamen responsabilitat a les dues parts per preservar un model que consideren essencial. Denuncien que han quedat atrapats enmig d'un conflicte laboral que no els és propi i que pot tenir conseqüències molt més enllà de l'àmbit econòmic, perquè afecta els que estan com més desprotegits, els infants.
Que és un conflicte laboral que han de poder resoldre sense posar en risc el model educatiu, que estem parlant de les pèrdues econòmiques, estem parlant de les pèrdues de llocs de treball, de tancaments de negocis, però no estem parlant del més important. És que la mainada, els nens, deixaran de fer colònies, que és per allò, pel que fem, tot el que fem, no? Pels beneficis que comporta en la mainada el fet d'anar a colònies.
El sector alerta que el tancament de cases de colònies podria ser irreversible en molts casos, ja que es tracta majoritàriament de petites empreses amb llicències específiques i una activitat molt especialitzada. Per això insisteixen que el que està en joc no és només una temporada, sinó la continuïtat d'un model educatiu que consideren únic i clau per al desenvolupament dels infants.
Gràcies, Yolanda. I què pensen els professors d'aquesta mesura de pressió que ara tenen les cases de colònies, curiosament per al seu conflicte amb el Departament d'Educació? Saludem al migdia de COPE Catalunya el responsable d'Educació del sindicat CESIFA Catalunya, David Aguilera. David, bon migdia.
Bon migdia, Sergi, gràcies.
Com valores la petició de les cases de colònies de que hi hagi un diàleg i mitjançant aquest diàleg un acord entre els sindicats discrepants i el Departament d'Educació per les mesures que heu plantejat perquè indirectament està perjudicant a les cases de colònies posant en risc la seva viabilitat? Com veus la petició d'aquest sector, David?
Bé, el que veig és que és necessària, no?, aquesta negociació entre el Departament i sindicats d'educació, perquè precisament el que tenim nosaltres és voluntat de diàleg i poder millorar, doncs, les coses i les reivindicacions que tenim sobre la taula, que nosaltres mai ens hem aixecat, no?, de la negociació, sinó que el Departament ha signat un acord i d'alguna manera ja no ha fet cas a totes aquelles reivindicacions que han seguit als carrers i que, doncs, ens tenen tan preocupats.
A hores d'ara, el govern de la Generalitat en va aprovar una quota de 50 euros per nit amb una situació que la consellera de Territoris i portaveu del govern, Sílvia Paneque, va assegurar que era una millora per les vostres reivindicacions. Quina és la teva opinió respecte als 50 euros per nit?
La nostra opinió és que és totalment insuficient. Són 50 euros per nit amb totes les hores i responsabilitat que això comporta per la persona que vagi de colònies. A més, està limitat a dues nits, que si vas tres nits, la tercera ja no la contempla. A més, està limitat també a dos responsables per grup, que si algun grup requereix de tres persones o més, doncs aquestes persones tampoc cobrarien aquests 50 euros. I és que el que ens hem de preguntar és quina persona treballaria tantes hores de nit amb una alta responsabilitat que és tenir menors al teu càrrec per la quantitat de 50 euros? És que aquesta és la pregunta real. I el que voldria afegir, no, és que els i les docents de Catalunya el que demanem és que seguin a negociar i que realment es posi el focus en allò que és important, no? Vull dir, en la inversió en educació, en la millora de recursos, en la reducció de ràtios, en la democràcia als centres, totes aquelles reivindicacions que seguim lluitant i que el departament d'alguna manera ha posat en un calaix i segueix tirant pilotes endavant.
Però a dia d'avui, 27 d'abril, te pregunto a tu, perquè és qui està a hores d'ara aquí al migdia de Cope Catalunya, ets optimista perquè hi hagi un acord o continua havent senyals de pessimisme de que la situació pot quedar enquistada?
És que si no hi ha un acord, la situació no es resoldrà, així com així. I ara amb el tema de les colònies, però és que el que és els claustres dels centres educatius començaran a aplicar estrictament tot allò pel qual estan contractats. I potser totes aquelles tasques que estem fent i que s'han fet durant tots aquests anys de forma gratuïta, altruista i simplement per vocació, perquè el sistema tirés endavant i perquè l'alumnat doncs, al final doncs, pogués tenir una millor educació, doncs potser es deixaran de fer. El que no pot ser és que tinguem el professorat en aquestes condicions, el professorat demanant auxili, el professorat dient prou i que no se'ls estigui escoltant. I si l'alumnat i la mainada doncs, vol anar de colònies, hi ha molts altres espais educatius en els quals poden oferir tots aquests serveis. Vull dir, jo personalment vinc del món de l'escoltisme i el guiatge i durant moltíssims anys he organitzat sortides de cap de setmana, rutes de Setmana Santa, campaments d'estiu, de forma altruista, gratuïta i becant a tots aquells infants i joves que no podien pagar-s'ho per poder oferir doncs, tots aquests serveis de colònies i campaments i que l'alumnat doncs, pogués beneficiar-se d'aquest tipus d'activitats.
I els campaments en perill, les cases de colònies que clamen, que demanen diàleg i una solució. Veurem quina és la evolució de les negociacions, però un altre actor dins d'aquesta taula de negociació entre sindicats discrepants d'educació i el departament. David Aguilera, responsable de CESIF Catalunya Educació, gràcies per estar aquí a migdia de Cope Catalunya i Andorra. Bon migdia.
Gràcies, bon migdia.
I atenció amb aquesta xifra que ens ha de preocupar a tots. 125 persones van morir l'any passat treballant. Una altra xifra indecent. Per ser un 42% a causa d'un ictus o d'un infart. La UGT de Catalunya exigeix elevar les multes per accidents laborals mortals a Mar Puerto.
2025 ha estat un any negre en el qual 125 persones han mort a la feina. Reyes Solaz, secretària nacional d'UGT, diu que no pot ser més car perdre un pendrive que la vida d'un treballador i cada dia 315 persones es veuen obligades a deixar de treballar, ja sigui per accident o perquè la seva salut es veu perjudicada a la feina.
Cada dia 315 persones se ven obligades a deixar de treballar porque han sufrido un accidente o porque su salud se ha deteriorado como consecuencia directa de su trabajo. Hablamos de un expolio de la salud de la clase trabajadora y económica. Más de 2,2 millones de jornadas perdidas y 18 millones de horas robadas a la producción. Esto nos supone un coste de hasta 1.850 millones de euros y eso tenemos que decir que es solo la punta del iceberg.
A més, la secretària nacional d'UGT assegura que les baixes laborals no són una decisió individual, sinó prescripcions mèdiques estrictes.
Queremos dejar claro que las bajas laborales, a pesar de muchas declaraciones que se están haciendo y mucho que se está escribiendo, no son un capricho ni una decisión individual. Son prescripciones médicas estrictas. Los facultativos actúan bajo criterios profesionales y por el bien de la salud pública. Cuestionar las bajas es cuestionar el criterio de nuestros médicos y la realidad de unas dolencias que están sometidas a controles totalmente rigurosos. Por lo tanto, ese relato de los simuladores no tiene una base sòlida.
Així, el sindicat reclama també posar més atenció en l'origen no traumàtic de morts laborals, com ara ictus o infarts, que representen el 42% de les causes de mort durant la jornada laboral, i demanen també aquí parar les sancions per accidents mortals a la feina amb les de la Llei de Protecció de Dades.
Gràcies, Mar. No marxis perquè volem tancar el migdia COPE abans d'anar a l'actualitat esportiva amb una molt bona notícia. O com a mínim sempre interessant, que és conèixer la programació del Liceu. Anar al Liceu sempre és un esdeveniment. Com ve la campanya del Liceu, Mar?
En aquesta nova programació 2026-2027, Jonathan Knott s'estrenarà com a director musical. Sota el lema de sacralitzar la temporada, combinarà noves creacions, noves produccions i grans títols del repertori amb la presència de les principals batutes internacionals, directors d'escena de prestigi i destacats cantants. El director artístic del Gran Teatre del Liceu, Víctor García, explica el fil conductor de la nova temporada.
Sabeu que cada any tenim un lema, una idea, un subjecte que vertebra cadascuna de les temporades i tots els títols. El Liceu s'erigeix com un temple d'interrogacions. El debat sobre la responsabilitat ètica, des de la necessitat de reimaginar amb bellesa un món on la fragilitat és més visible que mai i un espai on volem qüestionar els fanatismes de qualsevol mena o de qualsevol temps, per suggerir nous horitzons i l'òpera com a forma de resistència.
El repertori inclourà 3 noves produccions i en total es presentaran 194 funcions, 9 títols d'òpera escenificada i 4 títols en versió concert. El Gran Teatre aspira així a arribar als 300.000 espectadors la temporada vinent.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
I res, en 9 minuts, el micròfon blau és per Esports COPE. Joan Batllori, benvingut, bon migdia.
Hola, Sergi, què tal?
I avui pendents de la Lliga, perquè la zona baixa de la primera divisió està molt, molt, però que molt emocionant, i avui hi ha un partit clau.
Sí, avui estarem molt pendents de l'Espanyol, cita transcendent, Espanyol Llevant a partir de les 9 a Cornellà al Prat. L'Espanyol, que està 14è, té 38 punts, el Llevant és penúltim, 32 punts. Si l'Espanyol guanya, pràcticament certifica la salvació, però si perd sí que es complica definitivament la pel·lícula. Ara mateix l'Espanyol té el descens a 4 punts, recordem que porta 15 partits sense guanyar. El Barça, després de guanyar a Getafe, marcador que ha combinat amb l'empat del Real Madrid al camp del Betis, ara sí que sí, el Barça serà campió de Lliga, només falta saber quan, si aquest diumenge a la nit o l'altre diumenge, aprofitant la visita del Real Madrid a l'estadi del Camp Nou. Tampoc pot cantar victòria encara el Girona, després de la derrota 2-1 a València. Està com l'Espanyol, té 38 punts a 4 del descens. Divendres toca rebre el Mallorca, que el tens 3 punts per sota. A la Champions femenina, el Barça va empatar a 1 al camp del Bayern de Múnich. A les semifinals de la competició es jugarà la classificació per la final el diumenge que ve a l'estadi del Camp Nou. En l'altra semifinal disputada ahir, Arsenal 2, Olympique de Lió 1, i al marge del futbol, en bàsquet, el Barça guanya la pista del Baskonia i es posa quart a la Lliga CB, l'equip de Xavi Pascual ja està fora d'Europa. En motos, cara i creu pels Márquez, el Gran Premi de Jerez, Àlex guanya la cursa i Marc cau a la segona volta, i avui parlarem també d'atletisme, fita històrica. S'ha trencat la barrera de les 2 hores en la marató.
Gràcies, Joan. Estarem molt pendents, eh? 3 i 5 Esports COPE. Fins ara.
Gràcies, Sergi. Fins ara.
Perquè ara arriba a línia COPE a les 3, l'inici de la tarda amb Pilar García Muñiz. 3 i 5 Esports COPE amb Joan Batllori.